Farmapèdia, amb David Guzmán.
David, de vegades és necessari que hi hagi un segon perquè tingui sentit el que hi hagi un primer.
Exacte, i a vegades les segones parts van ser millors que les primeres i els segons van tenir més poder que els primers.
I 60 segons fan un minut, vinga.
I el segon en discòrdia. Escolta'm, el tercer en discòrdia. Comencem a Roma, no? Per no canviar variar el costum. Mira, amb el conseller, el gran amic de Juli César, el polític Balb el Gran, de nom Lucio Cornelius Balbus, un home que va ocupar algunes de les posicions més importants de la República Romana, fins al punt que va ser el primer estranger en ser anomenat cònsol, 40 abans de Crist, no? Va acompanyar, per exemple, el César a la campanya de les Gàlies, va tenir una influència poderosa sobre les negociacions polítiques en general, i fins al punt que va aconseguir auspiciar el gran pacte entre César i Pompei, que en el seu moment doncs, va tenir molta importància. La mà dreta de Juli César durant tot el seu mandat, Lucio Cornelius Balbus. Molt més tard apareix la figura del Valido, sobretot a l'Espanya de... Vaja, el règim, antic règim monàrquic espanyol, amb els Àustries del segle XVII, un títol que a més a més representava el càrrec de més confiança del monarca, el seu confessor, el seu conseller, i al capdavall i a la pràctica governant amb moltes altres coses, no? Feia vegades a governant in pectore. Tenim alguns noms coneguts en aquest apartat, per exemple, el duc de Lerma, que va ser el valido de Felip III, el comte duc d'Olivares, potser més conegut, valido de Felip IV, i aquí Quevedo li va dedicar uns quants sonets amb molta mala bava, com tot el que feia Quevedo quan no ho feia Góngora, diguem-ne. I home, el comte d'Olivares va atresorar un poder enorme, i sobretot en el seu currículum hi ha alguns detalls poc honorables, com per exemple el fet d'haver perdut definitivament Portugal per la corona espanyola. Això va ser culpa de la mala gestió del comte duc d'Olivares. Manuel de Godoy, canviant de registre, no?
Canviant de corona.
I canviant de corona, sí, pel primer...
De Borbó.
M'agradava molt el títol que li posaven, el primer ministre universal. No, el primer ministre era de per allà, però era universal, de Carles IV, que el va omplir des del 1788 de títols com per omplir unes quantes vitrines. Sergent gran de la Guàrdia, mariscal de camp, en fi, un munt de títols que al capdavall va convertir Godoy en una de les figures també polítiques importantíssimes en aquell moment, no?
Em sembla que li deien príncep de la pau, fins i tot.
Una cosa sí, tenia molts títols, alguns oficiosos, d'altres oficials.
És clar que l'acord de Carles IV en aquest cas ja no feia absolutament res perquè tot li feia al Godoy, no? Mm-hmm. I que així va la monarquia, no?
Exactament. Un altre cas, la mà dreta de Richard Nixon, Kissinger, no? Henry Kissinger, secretari d'Estat durant 4 anys, entre el 73 i el 77.
I Premi Nobel de la Pau.
Estava a punt de dir-t'ho. No, és que entrem en matèria. Guardonat amb el Nobel de la Pau l'any 73, juntament amb un activista vietnamita. Per tant, un premi amb molta polèmica per tot allò. Figura que per la guerra o contra la guerra de Vietnam, el Premi Nobel de la Pau, ella no el va recollir, dient que al seu país no hi havia pau encara, no? I en canvi Kissinger ha quedat sobretot perquè és conegut el seu suport contra, en el cop d'estat contra el règim de Allende l'any 73. Per tant, Kissinger, que deu tenir molts anys, pràcticament deu ser un legionari. És un home que doncs, té un currículum també bastant curiós i un poder en el seu moment molt important. El cardenal duc de Richelieu, que fins i tot l'hem vist en dibuixos animats, un personatge, en fi, un noble i primer ministre francès en l'època de Maria de Medici, la regenta, un home que, vaja, pràcticament dirigir la política europea del moment, amb algunes coses importants, com per exemple l'aliança amb els protestants per combatre els Habsburg, que era una mena d'obsessió per ell, o fins i tot la seva participació notòria en la Guerra dels 30 anys, no? Mm-hmm. Richelieu vestit d'aquella manera que vestia,
Com vesteixen els cardenals.
Com vesteixen els cardenals, sí. Joseph Goebbels, el ministre de propaganda del Tercer Reich, figura clau de tot del nacionalsocialisme i qui va aconseguir no només, en fi, orquestrar tota la participació, tota la propaganda, tot el Tercer Reich, sinó va divinitzar el Führer, no?, amb la seva retòrica tramposa. Tota part del seu poder, Hitler tenia un poder omnímut, com és sabut, però part del seu poder li devia verbalment a la feina a l'ombra de Goebbels. I acabo amb Grigori Yefimovich Rasputin. Rasputin, el místic famós que va tenir un poder també enorme sobre els Romanov, al final de la Rússia tsarista, no? I va tenir, sobretot, un ascendent sospitosament carnal amb Alexandra, amb la tsarina, no? Uh-huh. I més tard, fins i tot, el van acusar d'espia durant la Primera Guerra Mundial i Bonnie M. li va dedicar una cançó. És a dir, que el cas de Rasputin, que s'ha de dir, fa l'efecte en plana i no és Rasputin, sinó Rasputin, també va quedar com una figura així entre màgica i estranyota sobre la cort del Romànov.
Rasputin també ha donat nom a una casa de barrets de Sant Petersburg, on van anar alguns membres de fa...
Això és molt llaminer fer-hi bromes fàcils, eh?
No, sí, però és que...
No ho sabia, Rasputin...
Era del temps de Jaume Matas i van anar una comitiva de les Balears i van pagar amb targeta de crèdit i aleshores això va arribar...
Vergonya del gremi,
eh? I hi ha una famosa frase, diu, això és Escolmo, que no podia ser. Moltes gràcies.
En fi, bona nit.